3 i l'astròleg.
Albert Borlegui, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, Mercè?
Molt bé, Antoni Dalmasis, bon dia, com anem?
Molt bon dia, molt bé.
Com ha anat la setmana?
Tirant, com sempre.
Tirant?
Sí, esperant que passin coses.
Sempre amb aquest gerundi. El mateix per tu, Albert?
Jo utilitzaré gerundis... un participi, censurats.
Censurats?
Seria... Sí, jo em sembla que podríem, diguem-ne,
podria
subscriure...
Podria ser, evidentment, sí. I tant, el titular de la setmana.
Sí, no sí. Hem estat tots, però vaja, jo em sembla que em considero també censurat en aquest sentit.
Per això jo estic esperant, sí.
En aquest programa no censurem res, comencem a repassar la trajectòria dels personatges de la setmana. Ho fem, en aquest cas, amb el gramàtic i lexicògraf Pompeu Fabra, que va establir, ja ho sabeu, les bases de la normativa de la llengua catalana.
Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat i per començar parlo en català.
Parlo sense vergonya. I parlem del mestre Pompeu Fabra perquè aquesta setmana ha fet 150 anys del seu naixement. De fet, ha arrencat l'any Fabra, que commemora aquesta efemèride, i el centenari de la seva primera gramàtica. Dalmas, es va llegir un article aquesta setmana a La Vanguardia sobre aquest aniversari de Pompeu Fabra titulat Pompeu Fabra, el químic que va trobar la fórmula de la llengua. Ho subscrius, això?
És un bon titular. Si almenys comences un titular que crida l'atenció i que crida l'atenció sobre el fet que Fabra no era filòleg, sinó que era químic.
Químic, no?
Enginyer químic, sí, sí. Però va tenir un cervell ordenat, endreçat, i aquesta gent amb el cervell endreçat serveixen per moltes coses. De fet, aquest home fou, és l'ànima de la recuperació i la modernització de la nostra llengua. No hi ha cap dubte de cap mena, no? Aquest home, expliquen que un dia estava escrivint una carta, em sembla que un oncle seu, i va posar querido tío, i va parar amb set. I va dir, per què li dic querido tío, sempre parlo en català, quina cosa més estranya, perquè és que la meva llengua no serveix per parlar. I llavors, aquests plantejaments van ser plantejaments que van anar avançant, fins a convertir-lo, diguem-ne, en un home que primer va començar a copiar, diguem-ne, inspirar-se en una gramàtica castellana, perquè era una gramàtica catalana,
sí.
I va començar a endreçar les coses, no? És una figura molt important, només pensar un parell de coses. Primera, que quan al segle XV-XVI totes les llengües i els estats d'Europa comencen a formar el seu idioma, quan el 1492 Antonio de Nebrija fa la gramàtica espanyola, quan tothom endreça el seu idioma, nosaltres aquí som una llengua popular, subsidiària, la noblesa ha abandonat el català i ha abandonat Catalunya, s'han anat cap a la cort, a Valladolid i a Toledo i després a Madrid, i per tant la llengua catalana és una llengua de pobres, una llengua popular que no serveix. S'inventa la impremta més un negoci, el negoci ha d'imprimir coses que la gent pugui llegir, els que saben llegir en castellà, que és la llengua prestigiosa de l'imperi espanyol. Ja ho va dir Nebrija va dir una frase molt bé, que sempre la llengua fa companyera de l'imperio, i s'ho han pres en sèrio. I és que l'imperio, imperial. I Fabra el que fa és una mica retornar les coses al seu lloc al cap dels segles, intentant racionalitzar-ho, això.
I ara més que mai val la pena reivindicar-lo arran dels continus atacs que està patint la llengua catalana.
Sí, atacs que són propiciats per gent d'aquí, És a dir, gent d'aquí que es nega a parlar el català, o que no li agrada, o que... Gent que té un concepte de la vida que la unió és la unitat, i la unitat és la uniformitat, i per ells això d'anar uniformats és perfecte. El militarisme, la uniformitat, l'imperio...
Tan important que és sumar coneixements, tu. És que...
No, i deixar que tothom visqui.
Sí.
És a dir, jo no tinc cap inconvenient que una persona parli castellà, cap, ni rus ni anglès, mentre em deixi parlar mi català. Ara, jo no sé quin inconvenient té aquesta persona perquè no em deixi parlar mi el meu idioma, o li sembla que el meu idioma és inferior. És una mania que tenen, una cosa que hi ha algú que diu que ho tenen a l'ADN, no? Mira, és així, què hi farem?
Pompeu Fabra, que va ser un treballador incansable i va presidir nombroses entitats, per exemple, el Pen Club de Catalunya, l'Ateneu Barcelonès, va elaborar les normes ortogràfiques, també la gramàtica de la qual se'n commemora també el centenari. Vull dir que es va posar molt intensament en posar ordre a tot el garbuix de la llengua, no?
Això era possible, però, i tinguem-ho molt present ara en aquests moments, sobretot, era molt possible perquè hi havia una acció política directament lligada a la cultura i una cultura lligada directament a l'acció política. És a dir, quan Enric Prat de la Riba funda la Mancomunitat Catalana i llavors l'any 11, em sembla que recordar, fan l'Institut d'Estudis Catalans, que és el centre, l'acadèmia, per dir-ho així, entre cometes, Fabra, a l'ombra de l'Institut d'Estudis Catalans i com a ànima de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, comença a plantejar-se aquesta necessitat d'endreçar l'idioma. amb l'ajut dels polítics. És a dir, els polítics deixen treballar, fomenten aquesta idea.
Hi ha voluntat política per...
Hi ha voluntat política. Quan no hi ha voluntat
per
política...
Per posar ordre.
Clar, quan no hi ha voluntat política per posar ordre i per defensar una cultura i un idioma, ho tenim malament. Mm-hmm. I aquesta és la qüestió.
Pompeu Fabra es va exiliar.
Sí, és clar, i va morir a l'exili. Curiosament.
Llegia també una altra peça arran d'aquest aniversari, que ara els besnets ja no parlen català perquè es van... Clar, Pompeu Fabra es va instal·lar
sí,
a França.
Sí, és clar.
I llavors, clar, va tenir fills allà...
Oh, la gent parla l'idioma d'allà on viu, normalment.
Normalment,
parla l'idioma on viu, hi ha gent que diu que no, que s'ha de parlar l'idioma, que el lloc on van han de parlar l'idioma que ells parlen. Són dos conceptes de la vida, són dos conceptes de la coexistència o de la impossibilitat de coexistència. Mm-hmm. Entenc que els nets de Fabra parlen l'idioma que parlen. Vull dir, jo no sé, a la llarga, potser jo em sembla que tindré algun net nord-americà, sembla ser, algun dia, i segurament no ens entendrem. Ens entendem amb gestos.
Has d'anar a una acadèmia d'anglès.
No, ja deia Ramon Llull que si no ens entenguem per llengua, entenguem-nos per amor. I llavors això està molt...
L'amor tot ho cura. Bé, Orlegui, què hi posem?
Doncs a mi m'ha agradat molt aquesta incidència, sobretot en la vessant política que té la llengua. No? És a dir, jo em sembla que el que marca precisament la identitat catalana en bona part és la llengua. I si no existís la llengua, doncs òbviament la uniformitat de la que parlava l'Antoni quedaria com molt més diluïda, seria com molt més evident. D'aquí, doncs, aquests atacs frontals, precisament aquest mitjà, que en el fons és un mitjà de comunicació. Sí. I més enllà de tot això, clar, estem a l'era de la imatge, estem a l'era, diguem-ne, dels dibuixets, i sembla que la paraula, diguem-ne, que sigui com feixuga i que sigui passada, però no podem oblidar que al marge, diguem-ne, de totes aquestes consideracions lingüístiques o polítiques que estem parlant, allò que ens eleva de la simple condició de mortals és precisament el llenguatge, aquesta capacitat per expressar idees i sentiments, per complexos que siguin, a través només... d'uns sons, d'uns fonemes. I això és el que sortia a un dels grans musicals clàssics nord-americans, My Fair Lady.
Pero tienes que pensar en lo que estás tratando de conseguir. Considera lo que hay puesto en juego. La brillantez y grandiosidad de la lengua inglesa, el más grande patrimonio que poseemos. Los más nobles pensamientos que han penetrado en el corazón de los hombres se expresaron con esta extraordinaria, imaginativa y armoniosa mezcla de sonidos. Esto es lo que estás ahora en disposición de conquistar, Elisa. Y lo conquistarás. Desde luego.
Quina gran definició, eh?
Henry Higgins, és a dir, en Rex Harrison, en aquesta obra basada, evidentment, en el Pigmalió de George Bernard Shaw, i on ens parlava, doncs, això, d'un professor de fonètica que ens anava a parlar a una venedora de flors i la feia passar per la gran duquesa, que era Eliza Doolittle, l'extraordinària My Fair Lady.
Una bona recomanació per il·lustrar la figura de Pompeu Fabra, ara que aquesta setmana ha fet 150 anys del seu naixement. Aquest és el primer personatge de la setmana. El segon, un director de cinema que acaba d'estrenar pel·lícula, el britànic Ridley Scott.
It's probably vaguely kind of commercial reasons, the fact that this is can be perceived as a Talking Heads movie. It's not. It's kind of quite violent and it's.
S'ha estrenat la seva nova pel·lícula, Todo el dinero del mundo, que explica la història del segrest del net del gran multimilionari J. Paul Getty a Roma l'any 1973. Es dona el cas que en aquesta pel·lícula hi apareixia Kevin Spacey, però arran de les acusacions sobre agressions sexuals, van decidir substituir-lo per Christopher Plummer, nominat a l'Oscar al millor actor secundari. Mira, m'ha vingut de gust posar la banda sonora de Thelma i Lewis, Dalmases, però no sé si et quedes més amb Alien, Gladiator, Blade Runner, després en parlarem amb el Beurlegui. Ha seguit la trajectòria, les pel·lícules, els anuncis, fins i tot de Ridley Scott, perquè en va fer moltíssims per la televisió.
No em va especial atenció,
no?
Però sí que hi ha pel·lícules que les he vistes. Per exemple, doncs, la Thelma i Lewis, el Blade Runner, que em va agradar, i és interessant, el Gladiator, que també és una cosa interessant.
Sí.
No, em va agradar, són bones pel·lícules, a mi em sembla molt bé, vull dir, són bons espectacles cinematogràfics i algunes que són bastant intel·ligents i, diguem-ne, amb certa profunditat. El que passa és que, bueno, esclar, el problema que tenim aquí no és el Blade Runner ni és el Scott, sinó que realment és aquesta mena de situació estranya que s'ha produït a Hollywood amb la denúncia de les violacions i la denúncia d'aquestes de diguem-ne, l'assetjament sexual que representa o diuen que s'ha convertit en habitual o que era habitual o que va ser habitual en el món de l'ambient cinematogràfic.
Ha sortit la campanya Me Too.
El Me Too, exacte. Mm-hmm. I aquest Harvey Weinstein, acusat de més de 70, per més de 70 dones, de 14, i 14 casos de violació, d'haver estat, diguem-ne, assetjant. No? Aquesta campanya ha tingut un ressò mundial important i hi ha gent que ha rebut. Això és normal, no? Va ser denunciat l'Spacey aquest per una agressió sexual d'un noi, d'un actor, quan ell, quan tenia el noi 14 anys, i llavors es van anar a començar a reproduir denúncies i han començat, aquí ha començat el declivi d'ell com a professional. Suposo que és una cosa des terrible. Ell fins i tot llavors va confessar la seva homosexualitat, cosa que em sembla que no calia.
Sí, sí.
Però suposo que ho devia fer per demostrar, doncs, que, bueno, que tenia voluntat d'esmena o voluntat de netejar la cosa, no? Ara, de fet, ell ha desaparegut de circulació.
Sí, sí, no, també a House of Cards.
Sí, 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 i la Sony l'ha foragitat immediatament de la pel·lícula, l'han substituït, com deies tu, per un altre actor sense cap problema de diners ni problema de cap classe, i per tant han tirat a la directa, no? Esclar, això és molt gros, però és que es veu que resulta que en menys de 24 hores els primers dies es van fer 12 milions de publicacions a través de Facebook i comentaris i reaccions i... De gent que es havia sentit així. Esclar, això vol dir que és un problema mundial.
I tant.
I és un problema general, no només del cine, és un problema general. Per tant, jo això penso que les xarxes s'estan convertint en un bon mètode per aturar la pràctica d'allò que alguns consideren normal, que és aquest assetjament que va des del piropo aquest tan castís que alguns feien servir per aquí, a les al·lusions físiques i elogis de la bellesa amb segones intencions, diguem-ne, no? O simplement barrueries o comentaris així de
mà. I haver d'aconseguir una feina, si prèviament...
Això ja em sembla que és delirant. Vull dir, això
que és el que feia aquest personatge...
Això són delictes. I deu haver molts casos que deu ser així en molts àmbits. Clar, i això és terrible, i aquesta denúncia va molt bé. Ara, la perversió sempre té, diguem-ne, un retruc. Vull dir, és molt fàcil denunciar. Les xarxes és fàcil difamar amb noms propis. I aquesta difamació d'embrutar la gent amb noms propis que després han de demostrar que són innocents, això és una mena de contradicció
però
estranya.
Però sí que és cert que moltes de les dones que han denunciat han acabat presentant denúncies, dona el cas, però... que moltes d'aquestes denúncies no poden tirar endavant perquè ha passat molts anys.
No, i a més, quina prova hi ha, la teva paraula contra la seva? Vull dir, ja hi som. Això és una cosa molt estranya. No? Però bueno, crido l'atenció sobre el fet que denunciar és necessari, és urgent.
I s'ha de visibilitzar.
Acabar aquestes coses és immediat, ha de ser immediat. Sí, sí. Però que hem d'anar una mica alerta amb les denúncies, també, perquè la difamació és una cosa molt difícil. Mira, jo recordo una vegada en un institut que un professor renyava un noi i llavors per calmar-lo el va agafar per l'espatlla i li va dir, home, va, no et portis malament. I el nano, 14 anys, va i li diu, què, t'agraden els nens joves?
Ui, clar.
Acaba de dir, i jo, per exemple, quan tenia una entrevista amb un alumne masculí, femení o neutre, sempre tenia la porta oberta.
En aquest sentit, val pena recomanar l'obra de teatre del Josep Maria Miró, El principi d'Arquímedes.
Sí, senyor.
Bé, Orlegui, hem marxat una mica del tema, però bé, Ridley Scott ha pres aquesta decisió d'esborrar, diguéssim, de fer fora Kevin Spacey arran de les acusacions sobre agressions. Però centrem-nos, si de cas, en la trajectòria d'aquest director britànic, un gran creador d'ambients en les seves pel·lícules, amb una cura brutal de la il·luminació, de la música, del so, tres elements que també es converteixen en actors, no?
Sí, permeten per això que afegeixi que sí, efectivament, que en aquesta última pel·lícula, Tot el diner del mundo, en Kevin Spacey ha estat substituït per en Christopher Plummer, veteraníssim actor, el que recordareu per al capità de Sonrises i Làgrimes, l'any 1965, i que amb 88 anys podria guanyar l'Oscar. Però bé, jo em sembla que la decisió, per entendre'ns, de canviar l'actor no ha sigut per un criteri ètic, sinó estrictament econòmic. Ara no ens enganyem aquí també, eh? Vull dir que està molt bé això de denunciar tots aquests assetjaments que es provoquen, perquè evidentment s'ha produït durant molts, molts anys, massa anys, i més a indústria cinematogràfica, però, òbviament, diguem, el criteri econòmic és el que acaba prevalent. Bé, d'una manera o altra, Ridley Scott, sí, és un director molt interessant, amb títols molt irregulars, títols essencials de la història del cinema, sobretot del cinema de ciència-ficció, però també, no ens enganyem, títols horrorosos. Jo em quedo, possiblement, amb la pel·lícula amb la que serà recordat, que va ser un film que va dibuixar un futur, diguem, com bastant negre, Blade Runner.
Jo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
Aquest és en Constantino Romero, doblant a Roger Auer, en l'escena que possiblement tots els fans recorden,
que
no és visualment, diguem-ne, la més destacada, sinó, precisament, és allò d'aquelles paraules que comentava abans, no? El poder, diguem-ne, del llenguatge, i és el discurs final que fa, doncs, un replicant, és a dir, en Roger Auer, doncs, a un policia, a un Blade Runner, que poder no ho és tant, i que és en Harrison Ford.
aquesta adaptació de la novel·la de Philip K. Dick, fantàstica, obertura mental, perquè hem parlat de Ridley Scott, però també dels casos d'assetjament amb la campanya Me Too. I acabem amb el tercer personatge de la setmana, una política i advocada argentina, expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
¿Escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora?
L'expresidenta argentina ha fet aquesta setmana, ha fet anys, concretament 65, va néixer un 19 de febrer de l'any 1953.
Estoy cansado de buscar
Va, Dalmas, espero on comencem amb la...
Per la,
amb la
nova
Fernández
versió,
de Kirchner.
La nova versió de l'Evita, diguem-ne. Seria això, no? O un intent de nova versió. Allò que nunca sé quantes partes fueron buenas, que diuen els espanyols,
sí.
Potser és veritat, ni terteres tampoc. Però, bueno, no sé, jo què vols que em diguin. Aquesta senyora és una senyora que té poder. A finals de 2015 la revista Forbes la va posar entre les 100 dones amb més poder del món. I quan va acabar de ser presidenta va ser senadora, és d'aquesta
sí,
gent
sí.
que viuen, treballen d'aquesta feina.
Es va reciclant, no? Ella és advocada per això.
Sí, però, guaita, fixa't bé, el marit president, ella presidenta, ella repeteix de presidenta,
sí.
ella ara és senadora, i justament quan arriba senadora li comencen a caure les causes penals i contra ella i contra alguns col·laboradors per neteja de capitals, per blanqueig de diner, per associació il·lícita, i una darrera causa terrible, que és aquesta que la relaciona amb l'atemptat que va haver-hi a l'Associació Mutual Israeliana Argentina que investigava el fiscal Nisman.
Ah, sí, el Nisman, sí.
El fiscal Nisman, que justament el dia abans d'anar a declarar amb les proves que duia el van trobar mort. Que això ja, vull dir, això... Primera, que aquí tenim, diguem-ne, una certa experiència en gent morta sobtadament de manera rara que poden parlar de manera compromesa. I després, doncs, bueno, que estan discutint si va ser un suïcidi o va ser una mort. Aquí també, aquest cromo també el tenim aquí. El que passa que el van netejar ràpidament dient, bueno, no existeix, és igual, no passa res, no? Esclar, aquesta gent que té tant poder, jo, i que es defensen d'aquesta manera tan artera i que tenen tanta influència, no sé fins a quin punt resulten creïbles, no? I potser aquí és innocent, potser anirà a la presó, no ho sé. El que sembla és que si va a la presó anirà poca estona perquè, com és costum, els que tenen culpa no hi van i els que no tenen culpa hi van. Nosaltres aquí en tenim una experiència llarguíssima, quotidiana, diària, continuada i sembla ser que infinita.
Es pot triar i remenar. És cert que en el seu període com a presidenta es va caracteritzar sobretot per l'avenç en polítiques socials, escàndols de corrupció i un culte a la seva personalitat, però també, sobretot, l'aplicació de la llei de mitjans per afavorir empreses afins, l'absència de conferències de premsa... Vaja, que...
La lluita contra alguns determinats diaris...
Correcte, sí.
Home, o sigui, l'acció de poder bèstia que estem acostumats a conèixer pels que són poderosos i descerebrats alhora.
I clar, els seus discursos i la seva personalitat li han valgut comparacions amb Evita Perón, tal com bé deies, Dalmases. Bé, Orlegui, aquí ho tenim fàcil.
Doncs sí, perquè, home, amb 65 anys encara no s'han fet pel·lícules d'aquesta senyora, tot i que algun documental sí que circula, però clar, és evident que hem agafat la pel·lícula a la que resulta innegable el paral·lelisme. Bàsicament perquè, bé, va ser també una figura argentina molt popular als anys 40 i 50, per al que es diu, sembla que quan va venir a Espanya amb Franco, el dictador, sembla que va quedar enlluernat davant de la bellesa i el cosmopolitisme que tenia aquesta antiga cabaretera. I clar, és evident que la pel·lícula que hem de mencionar és el famós musical d'Andrew Lloyd Webber, Evita. Don't cry. Una mica geogràfiques, no? Que d'alguna manera o altra acaben idealitzant-se, només
sí.
fa falta que passi una mica el temps perquè acabin convertint-se en mites, i evidentment que Evita Perón, a més enllà dels seus detractors, que naturalment els té, doncs té encara legions d'admiradors que veuen amb la Cristina Kirchner, doncs d'alguna manera o altra, la seva reencarnació. Recordem, el musical d'Andrew Lloyd Webber va ser portat al cinema a l'any 96 amb Madonna de protagonista i acompanyada d'Antoni Banderas.
Déu-n'hi-do, quin duo. Doncs amb Evita acabem avui l'espai de Tres i l'Astròleg. Ens retrobem demà, nois.
Que vagi bé.
Molt bé, fins demà.
Adéu-siau.
El suplement a Catalunya Ràdio.